Abans que res, dir que es va acordar entre tots els grups que aquest ple no hi hauria una limitació de temps. Sí que demano que, com som molts i hi ha 5 punts diferents, intentem tots ser responsables amb la gestió del nostre temps per govern, amb les actuacions i amb el que va passar durant aquests passats dies que va haver la tempesta del Glòria. Com bé saben tots, els dies a Sitges, sobretot, va quedar afectat els dies 21, 22 i 23 de gener. El temporal Glòria va fer diverses afectacions en la nostra vila. Primer de tot, m'agradaria des d'aquí donar el condol als 4 morts que han hagut a Catalunya per aquest temporal. Des de l'Ajuntament de Sitges donem ànims a la família i als amics d'aquestes persones i també desitgem la recuperació pronta a tots els ferits que han hagut tant a Catalunya com a tot l'estat espanyol degut a aquesta tempesta. Dic que aquesta tempesta va ocasionar un total de fets que mai s'havien donat a Sitges, ni de fet ni a Catalunya, en el sentit de que van haver-hi 3 fenòmens molt importants que van passar al mateix temps, que va ser un temporal de mar, un temporal de vent i un temporal de pluges, i que a més, extraordinàriament, tal com diuen els experts, mai s'havia donat el cas de que 3 fenòmens meteorològics d'aquesta intensitat es donessin a la vegada i que a més fossin amb una durada tan llarga com van ser en aquests dies, no? Per dir-vos, després més extensament ja s'explicarà, però va haver-hi 114 litres per metre quadrat de pluja acumulada, ratxes de vent de 104,6 km per hora i un gran temporal de mar. Tot això va ser que realment va ser un fet extraordinari que evidentment doncs, va provocar moltes i diverses afectacions a la nostra vila. Un gran nombre d'arbres caiguts, pèrdua de sorra, danys a la xarxa d'enllumenat, grans problemes de mobilitat. Només dir-los que durant aquests dies, evidentment, el govern va constituir un gabinet de crisi, que en tot moment vam estar a les 24 hores pendents de tot el que succeïa i vam anar fent reunions per seguir l'actualització del que passava, perquè en un primer moment es va dir que el temporal afectaria sobretot el dimarts, després es van allargant que seria dimarts i dimecres, finalment va ser dimarts, dimecres i dijous, i per tal de tenir aquesta actualització, el govern doncs, vam fer aquest gabinet de crisi i evidentment vam anul·lar la nostra agenda de tots els actes i activitats que teníem durant aquells dies. En el seu moment, jo personalment com a alcaldessa, però també la resta de govern, ja vam fer un escrit dirigit als treballadors de l'Ajuntament, sobretot els més implicats, per agrair la seva feina. Penseu que molts dels treballadors implicats durant aquells dies va venir gent que estava de vacances o que en aquell moment no estava treballant, van fer moltíssimes hores, van doblar torns, van fer de tot per estar allà al peu del canó i sobretot en aquell moment, per això dic que jo ja els hi vaig donar les gràcies personalment, però sí que des d'aquí voldria fer una gratitud pública, sobretot als cossos, al cos de la policia local, a les brigades de l'Ajuntament, tant la brigada de carrer com la brigada de platges, també al departament de platges, al departament de comunicació i també al departament d'educació. Aquests van ser, sobretot, els departaments que en aquells dies van estar no al 100%, sinó diria al 300% activats i ho van donar tot realment fent una demostració de servei públic entregat i amb dedicació total i des d'aquí nosaltres els hi volem agrair moltíssim tot el que van fer durant aquells dies. També, evidentment, fer extensiu aquest agraïment a tots aquells que no són estrictament de l'Ajuntament de Sitges, però que sí que són institucions que també en aquell moment van col·laborar, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, com és els bombers voluntaris i bombers també de la Generalitat de Catalunya, els Mossos d'Esquadra, la Creu Roja, el SEM i també el sector privat i la ciutadania en general per la seva col·laboració en tot moment que van prestar a l'Ajuntament, sent tots molt conscients que aquest era un moment extraordinari que estàvem passant com a vila i com a societat, no? Per tant, vaig aquí ja tota la meva gratitud, la nostra gratitud, crec que de tot el consistori, a tots els que en aquests dies doncs, van col·laborar de manera absolutament entregada totalment. Així que moltíssimes gràcies. El debat d'aquest ple Passarem punt per punt, com he dit al principi, hi ha 5 punts, llegirem el primer punt, passarem la paraula al regidor corresponent perquè expliqui sobre aquest punt quina informació té, després passarem la paraula a cadascú dels representants dels grups municipals i si hi ha rèpliques o el que vulgui, doncs ja ho anirem desenvolupant. D'acord? Doncs així passem al primer punt, que és debat sobre els efectes del temporal Glòria a Sitges i sobre les afectacions als ciutadans, així com sobre l'impacte econòmic que ha representat els diferents barris de Sitges. Per desenvolupar primer aquest punt, el regidor senyor Jaume Monasterio.
Moltes gràcies, alcaldessa, regidor, regidores, bona tarda. Per posar en context aquest debat, hem de començar posant en valor algunes dades. Ben sostinguts per damunt dels 80-85 km/h durant més de 20 hores, en puntes de fins a 104, més de 160 litres per metre quadrat de pluja acumulats en 3 dies, més de 130 d'aquests en 20 hores aproximadament, un temporal de mar d'onades de més de 4 metres sostingudes. Tot això va comportar estralls importants a nivell de l'arbrat urbà particular, l'enllumenat viari, murs i tanques, talusos, mobiliari urbà i senyalètica, platges i edificis municipals. Les incidències en aquests últims van ser prou marcades a l'escola Otrillo, a les llars d'infants del Cercolet i la Moixiganga. També es van patir desperfectes importants a la comissaria de la policia local. Conseqüència d'això van ser les afectacions en la mobilitat per carrers tallats pels arbres caiguts, fins a 26 talls simultanis el dia 21, afectant tant a la circulació viària particular com la de les línies de bus, principalment la L2, la més afectada. Igualment, es va veure restringida la circulació peatonal pel perill de caiguda d'arbres i de pals de suport de les xarxes, tant elèctriques com de comunicacions. Una altra conseqüència van ser els tancaments de parcs urbans per precaució pels mateixos perills, o la dels accessos a les escales de la Punta i Espigons per la força de la llevantada del mar amb onades, com ja hem dit, de més de 4 metres. D'altres afectacions supramunicipals van ser els danys a les esculleres de Llevant, tant del Club Nàutic de Garraf com del Port d'Aiguadols. Per tot això va caler mobilitzar totes les brigades municipals, així com les empreses concessionàries de neteja i de manteniment d'enllumenat i les subministradores tant d'aigua com de gas com d'electricitat, i també empreses externes tant de grues, jardineria i d'altres serveis. Els serveis tècnics municipals ja van fer una primera valoració urgent motivada pel requeriment del Govern central de tenir-la el passat 27 de gener. Un cop feta una valoració més en profunditat i afegint-hi els efectes que han sorgit més tard, podem significar en grans trets les següents dades. Unes despeses de 1.983.353 euros a data de 7/2, més de 1.200 hores de suport a les brigades de jardineria, 360 de paletes i 200 d'auxiliars, 192 hores de camió en braç per recollida de poda i brossa, 40 hores d'autogrua, 12 dies de camió cistella i de plataforma elevadora de 16 metres, 20 hores de camió de 26 tones més una màquina giratòria de 5 tones, més de 120 arbres caiguts, més de 30 punts de llum caiguts, un centenar de senyals de trànsit caigudes, una dotzena de trams de línia elèctrica soterrada de l'enllumenat públic afectats, amb un total de més de 300 metres lineals, tot això a grans trets. A hores d'ara, el principal objectiu, pràcticament assolit, és restablir la normalitat a la via pública, fent intervencions que garanteixin la seguretat immediata. I el següent és decidir quines són les actuacions a realitzar en les principals zones afectades perquè no siguin provisionals, sinó que ja vagin en la línia de la intervenció que preveuen els projectes posats damunt la taula per part dels serveis tècnics municipals amb anterioritat. Finalment, no vull desaprofitar aquest moment per reiterar el meu reconeixement al personal de les brigades, personal tècnic municipal, emergències, policia i bombers, doncs van demostrar una total predisposició i entrega per solventar tots els problemes que anaven sorgint, posant en risc fins i tot la seva integritat física. Moltes gràcies.
Passem la paraula, si us sembla bé, al torn, diguem. Comencem per Carme Gasulla, de Comuns Verds Sitges.
Sí, bona tarda. Deia... Perdó. Deia l'alcaldessa en la presentació d'aquest ple que ens hem trobat efectivament amb uns fets extraordinaris. Deixin que comenci la meva intervenció dient que a partir de no ho seran tant. I crec que aquí sí que no tindrem debat sobre els efectes del temporal Glòria a Sitges ni sobre d'altres que hauran de venir. Tampoc crec que tinguem debat sobre una afirmació que també ha fet tant l'alcaldessa com el regidor Jaume Monasterio respecte a l'entrega, l'esforç que han fet els treballadors i les treballadores de la casa i que realment han hagut d'enfrontar-se a una situació extraordinària. També creiem que és molt clar que Sitges no és el responsable del temporal. I aquesta és una afirmació molt òbvia, però que cal deixar molt de manifest. De fet, els temporals, que han passat sempre, no es poden evitar, però no podem esperar que ens caigui a sobre el temporal. Aquest és el gran problema. Necessitem urgentment uns protocols per eliminar barreres, per fer canals que evitin inundacions. Ens agradaria saber precisament quin pla previ tenia establert el govern respecte, per exemple, a les platges, als arbres. El temporal efectivament no ve de nou, però sí les afectacions que venen propiciades pel canvi climàtic. Pèrdua de sorra de les platges, un mal planejament urbanístic d'esquena a la natura, l'afectació de ports marítims que condicionen i molt l'arribada dels sediments dels rius a les platges, rieres desbordades, arbres mal conservats o mal escollits. L'emergència climàtica ja no és una amenaça llunyana, la tenim aquí. El Glòria és un avís molt seriós per repensar molts aspectes, respecte, per exemple, a la planificació urbanística, la concepció dels espais naturals, el model turístic i econòmic, l'entorn. L'emergència climàtica ens està dient que s'han de repensar molts d'aquests aspectes que fins ara no es debatien. O si més no, s'ajornaven pensant que era una exageració. Estem perdent l'harmonia amb el nostre entorn i la natura recupera el que és seu. És així, estiguem o no d'acord. És una veritat científica que ja no es discuteix enlloc. Bé, potser alguns dirigents polítics mundials encara s'entesten en discutir-ho i en negar l'evidència. Però les dades que els organismes internacionals ens passen són esfereïdores. Està clar que toca, en primer lloc, refer-nos del que ha passat. En segon lloc, prendre nota de les errades o dels efectes del temporal per estar millor preparats i, sobretot, començar a treballar a la taula d'emergència climàtica urgentment. Això, com una taula de treball, així mateix com una taula de treball sobre l'estabilització de les platges, on estiguin totes les administracions, tal com es va aprovar fa uns mesos en relació al projecte d'espigons submergits de la platja Sant Sebastià. L'ecologia ja forma part dels aspectes a tenir ben presents del model turístic internacional i en general de l'economia. Pensar globalment, actuar localment, aquest és el camí. Avui nosaltres hem de fer aquesta reflexió, però sobretot prendre mesures d'actuació decidides que vagin en aquesta línia. Estem davant d'una crisi ecològica global que ens porta a la fi del creixement econòmic tal i com hem tingut fins ara, on s'ha substituït el treball humà per l'energia fòssil nuclear més barata i on l'escalfament del planeta està provocant un endarreriment de 1,4 metres de platja cada any com a mitjana. Probablement en algunes platges de Sitges encara sigui superior. Necessitem nous models econòmics i fem tard. Aquest és el problema més greu, perquè no s'ha fet res. I tot això on ens porta? Segons els experts, a una crisi econòmica i climàtica imparable i brutal a partir del 2022. La feblesa que hem tingut a tot arreu, també a Sitges, és la manca de reconeixement del factor ecològic i energètic com a clau per la sostenibilitat de tot. Platges, espais, alimentació, biodiversitat. Els pobles som clau per pal·liar els efectes de l'emergència climàtica, amb els canvis en la mobilitat, amb l'implantació d'energies sostenibles, amb la recollida de residus, podem i hem de reconnectar Sitges amb el seu privilegiat entorn. I hem de treballar plegats, sector públic, administracions, sector privat, en la mateixa direcció. Després del Glòria, com deia abans, vindran més temporals i toca urgentment repensar el nostre model econòmic, turístic, social, perquè estem arribant, com deia abans, a la fi del creixement econòmic. I el Glòria ens ho ha deixat ben clar. Tothom està amoïnat. Els que tenen negocis turístics i els que no. Per això hem de sumar esforços. A tots ens hi va molt. De fet, nosaltres preguntem en aquests moments què és el que ha fet el govern fins a data d'avui respecte a l'emergència climàtica, perquè creiem que és un element cabdal per enfrontar-nos amb més fortalesa amb el que ens vindrà. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Senyor Martínez, no me l'havia passat. Senyor Rubí.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bueno, jo simplement... Ui, disculpeu, eh? És que em truquen. Disculpeu, disculpeu. És la dona, és la dona. Un segon, eh? Poso en silenci. Disculpeu, eh? Fas posar-me més nerviós encara. No, bàsicament, nosaltres, o sigui, jo els hi faré una petita reflexió. Jo vaig entrar l'any 99 vaig entrar l'any 99 a formar part de la plantilla de l'Ajuntament a les brigades municipals. I durant molts anys, els que hem estat treballadors de, les brigades municipals, ens les hem vist de tots els colors. No? És curiós com Carnestoltes, Lucifers i altres personatges d'aquesta vila, el més recurrent era ficar-se amb les brigades perquè era el senzill i el més fàcil. No? I avui estic content perquè com a mínim sí que és veritat que els regidors que han pogut copsar el treball de les brigades han fet reconeixements, no, els, no vostès ara, sinó anteriorment, i com ve a dir vostè l'alcaldessa, però sí que realment estic molt content i molt orgullós de la gent de les brigades, perquè penso que han fet un treball que molts de les persones, que no sé si estem aquí assegudes, saben què va passar aquell dimarts. No? Perquè jo, bueno, jo com vaig anar a treballar al Parc de Mar, vaig anar a donar-me una volta i vaig veure realment que feia molt de por estar al carrer i ells amb motoserres estaven fent los MacGyvers. I us ho dic de veritat, jo fins i tot vaig parlar amb ells i vaig dir, hòstia, perquè que hi ha una que era impressionant. I això entra en valor, la gent de les brigades, i que agafin, comencin a agafar una mica d'autoestima, ja que aquí tenim una senyora que és la Carmen Almirall, que ha conegut molt bé les brigades, igual que algunes persones que estem aquí presents, que a veure si és una de les maneres de que amb això, amb aquest fet i amb aquest compromís que han demostrat les brigades, que sempre han estat, i ara per el que sigui estem parlant d'elles, i més donant-li doncs, l'agraïment perquè van estar on tenien que estar, quan tenien que estar, doncs sí que és el moment de també premiar-los d'alguna manera, de buscar alguna forma de protocol, que això m'imagino ben amb el punt cinquè, però ja aprofito per dir-lo, d'una manera de que de la mateixa manera que altres estaments d'aquest Ajuntament se s'hi reconeixen moltes hores extres i molts i moltes, dies que tenen que anar a treballar, doncs penso que veient que això sembla ser que Déu no vulgui, però amb els propers anys pot seguir passant, sí que estaria bé amb temps i forma començar a negociar, no ho sé de quina forma dins del conveni, una manera que la gent de la brigada en aquests casos doncs, tinguessin, a part del compromís que han demostrat, si una compensació econòmica com són altres, com els hi passa a altres treballadors d'aquesta casa. No? I bàsicament això, volia remarcar sobretot el treball de la brigada, evidentment d'altres cossos i totes les persones que han format part d'això, però com a brigada des de l'any 99 que formo part i em sento molt orgullós de que avui doncs, majoritàriament es reconegui i a més amb un plenari la feina i la tasca que ha fet la gent de les brigades. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Pel grup de Ciutadans, senyor Manuel Rodríguez.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, bona tarda a tothom. Previamente, desde el Grupo de Ciudadanos queremos agradecer el trabajo hecho por los servicios de emergencia, policía local, Mossos, bomberos voluntarios, el SEM y, evidentemente, la Brigada Municipal y todos los trabajadores municipales que estuvieron dando la cara durante aquellos días para devolver la normalidad al municipio. Desde este grupo municipal se solicitó la celebración de una Junta de Seguridad Local extraordinaria. Creíamos que la situación tenía que plantearse dentro de la Junta de Seguridad Local, pero parece ser que se decidió por parte del Gobierno que se trataría este tema en la Junta Ordinaria, ¿no? Y, por lo tanto, dimos apoyo a la propuesta de Pleno Municipal que habían planteado otros grupos. Decidimos dar apoyo porque creemos que hay que hacer, cada grupo tiene que dar su punto de vista, su valoración, sobre todo también valorar los efectos y las respuestas que podemos dar en el futuro desde las diferentes temáticas que se han abierto. Yo creo que el temporal en sí no es solo la cuestión, porque podríamos hacer un pleno por cada temporal, sino que este temporal ha sido tan extraordinario que abre interrogantes de cara al futuro, ¿no? El motivo principal de la petición de este pleno, como he dicho, sobre los efectos, va mucho más allá del propio temporal y en aspectos como la seguridad, la protección civil, la movilidad, los suministros o el medio ambiente, especialmente el foco poniéndolo en el arbolado urbano, en las playas. Creemos que también se tiene que controlar o se tiene que auditar todas aquellas normas, planes, licitaciones o incluso ejecuciones desactualizadas u obsoletas que están, que en teoría están vigentes o tendrían que estar en funcionamiento, pero que dadas las circunstancias o no lo están o llevamos muchos años sin actualizar o al menos no se han ejecutado como deberían haberse hecho, ¿no? También creemos que para tener un Sitges mucho más seguro, equilibrado y también, evidentemente, para tener unos servicios de primera. El debate que vendrá en las próximas semanas, también de los presupuestos, tiene que hablar de no solo tiene que hablar de partidas, sino tener una mirada, creemos que muchísimo más amplia, teniendo presente hacia dónde queremos ir y siendo conscientes de que esta administración y algunos aspectos, como he dicho anteriormente, normas obsoletas y planes desactualizados, que situaciones como estas no se vuelvan a repetir en un temporal, en el futuro. Porque, como ha dicho antes la regidora Carme Gasulla, es cierto, esto va a más. Y, además, la situación no estamos preparados para abordar estas situaciones de cara al futuro. Se han visto graves deficiencias, falta problemas en la gestión de los servicios públicos, no por los trabajadores, que al contrario, que creemos que hay que reconocerle toda la labor, sino a la capacidad que tiene este ayuntamiento. Vecinos que no podían salir de su casa, incluso algunos con movilidad reducida, o que incluso no podían sacar su vehículo privado para ir al trabajo, a recoger a sus hijos, ir al médico o hacer cualquier gestión particular. Incluso que habían caído árboles dentro de sus casas. Otra gran cuestión son los efectos medioambientales, como he dicho, el tema del arbolado, que junto con el tema de la seguridad, y creemos que fue una premonición que una semana antes se aprobaran dos propuestas de acuerdo de este grupo, una sobre el tema del Duprocim y otra sobre el plan director del arbolado urbano. En todo caso, estas cuestiones, esas propuestas están encima de la mesa y, evidentemente, quien tiene que plantearlo y ejecutarlo es el Gobierno. Podemos hablar a nivel de seguridad y de movilidad, afectaciones en la zona de Terramar, 12 cortes, en Vinyet 14 cortes de calles, en Garraf 3 cortes y en las Botigas 1. Afectaciones que en algunos casos duraron días ante la imposibilidad de los servicios del ayuntamiento de atender estas afectaciones. Y también tendríamos que hablar del impacto económico, que no solo de aquellos días, sino el impacto que vendrá en los próximos meses, con la relevante pérdida de playas, bueno, de arenas, playas, de arbolado urbano, de daños materiales, personales y públicos. Y aunque no disponemos de todos los datos, porque aún se están recogiendo, se ha de tener en cuenta también a las entidades, al tejido asociativo, para que hemos visto que también se va a hacer alguna mesa redonda sobre el tema de las playas, concretamente mañana, pero creemos que también todo esto se tiene que trasladar al Consejo Municipal de Medio Ambiente para que se articulen medidas, planes, proyecto y, sobre todo, plazos y partidas presupuestarias. Al Gobierno y a todos los regidores, sea cual sea el color político, como representantes de la ciudadanía de Sitges, queremos expresar que estos tres regidores de Ciudadanos estaremos para buscar soluciones a los problemas reales, para ayudar a que estas políticas lleguen a la ciudadanía y que, en definitiva, no solo la gestión sea efectiva, sino que también, ante este aumento de los efectos climáticos y la emergencia climática, como hemos escuchado anteriormente, podamos llegar a actuar a tiempo. Este temporal tiene que servir para ponernos en alerta y comenzar a elaborar políticas en mayúscula para revisar protocolos, elaborar reglamentos, ordenanzas, decretos en todas las materias que afectan a la seguridad, a la movilidad, al medio ambiente y a los suministros. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Pel Partit dels Socialistes, senyor García.
Bona tarda, alcaldessa. Bona tarda. Assumint els agraïments que han fet els meus companys i l'alcaldessa a tots els serveis municipals, als serveis d'emergència de Sitges, i també volem donar el condol a les famílies i els amics de totes les persones que han perdut la vida durant el pas del temporal a tot l'estat espanyol. Nosaltres volem començar explicant el perquè d'aquest ple. Aquest ple surt d'una emergència, precisament per un episodi molt excepcional. No es tracta tan sols de fiscalitzar el govern, com ha dit la alcaldessa al començament del ple, sinó d'explicar o saber què va passar i, sobretot, què volem fer, com podem evitar els danys i els estralls que van patir la setmana aquesta del 21 de gener. Volvemos a los datos que comentaba antes la señora alcaldesa de los no son coincidentes, pero no vamos a debatir tampoco sobre eso porque la verdad es que la excepcionalidad fue la que fue. O sea, el 21 de enero se registró una cantidad de 135,2 litros por metro cuadrado. Comparándolo con el día anterior, que fueron de 9,8 y el día siguiente de 5,2, nos da una imagen perfecta de la excepcionalidad del episodio Gloria. Para hacernos una idea, en todo lo que llevamos del año 2020, los 41 días que llevamos, y teniendo en cuenta que la precipitación en el mes de febrero fue de cero, llevamos un acumulado a fecha de hoy de 183,4 litros por metro cuadrado. En todo el año 2019, la precipitación total acumulada fue de 443 litros por metro cuadrado. Es decir, para centrarnos en los datos de manera entendible, solo en el mes de enero de este 2020 llevamos acumulados el 42% de la totalidad de lluvia de todo el año 19, casi la mitad. Esto son datos que son lo hemos sacado hoy de la Generalitat de Cataluña y del Port de Aiguadols, son los datos que tenemos. Y eso es la situación en la que tenemos hoy, no solo en Sitges, sino a nivel nacional. Estamos en una emergencia climática, como ha dicho la compañera Carmen Gasulla, y estamos en una situación que tenemos que tomar medidas. No podemos esperar o sentarnos a ver qué pasa y a ver quién nos busca la solución. Como comentaba, llevamos ya 183 litros a día 10 de febrero. Pero es que no han llegado a la época de lluvia. Los meses más lluviosos del año pasado, el año 19, fueron en septiembre con 88 litros, diciembre con 80, mayo con 59 y agosto con 54. Si tuviéramos que seguir este mismo patrón, los científicos ya nos avisan que episodios como Gloria serían tanto más frecuentes como impredecibles. Estamos o deberíamos estar en una situación de alerta ante la posible repetición de temporales como el del pasado mes de enero. Y por eso estamos aquí. Y si nosotros, o mi grupo o yo, hubiéramos estado en cualquiera de estos bancos que hay aquí detrás, nos hubiera pasado lo mismo. No se trata de fiscalizar al Gobierno, nos hubiera pasado lo mismo. Y eso es lo que queremos evitar, que no nos pase otra vez. No estamos aquí solo para fiscalizar la acción del Gobierno, que también, sino para proponer y estudiar acciones preventivas ante la posible reiteración de temporales. Prevenir y proteger. También estamos en la obligación de proteger todo nuestro patrimonio natural, estamos en la obligación de proteger la movilidad y las prestaciones de servicios básicos y estamos en la obligación de proteger a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Sitges. Esto es o debería ser el motivo de este pleno extraordinario. Pero llegamos aquí sin saber, ahora tenemos algo más de información, cuántas calles estuvieron cortadas y durante cuánto tiempo, cuáles fueron los efectos en los servicios básicos como la luz, el agua, el gas, la telefonía o la movilidad. ¿Cuántos árboles han tenido que talarse? ¿En qué estado se encuentran las aceras afectadas por las caídas de árboles o el levantamiento de diferentes pavimentos? ¿Qué efectos y daños se han producido en fachadas, balcones, edificios, escuelas, etcétera? Y, sobre todo, ¿qué piensan hacer ustedes? Porque lo que ustedes quieran hacer, nosotros nos van a tener al lado. En estos episodios, en esta situación, nosotros vamos a estar con el Gobierno, siempre. Pero no podemos llegar a una situación como la que hemos llegado sin tener una información. Y por eso nosotros quisimos provocar este pleno extraordinario y agradecemos que los grupos de Junts per Sitges, Ciutadans y Nou Horitzó también dieron apoyo a esta petición. Y nos hubiera gustado ahorrarnos este pleno extraordinario, pero por dos razones. Que no hubiera sido necesario, que no hubiéramos tenido el temporal o que no hubiéramos tenido los daños que hemos sufrido y, sobre todo, que el equipo de Gobierno hubiera sido un poco más ágil y un poco más valiente. Yo hubiera tirado adelante desde el día siguiente del 21 de enero un pleno para explicar a la ciudadanía qué es lo que ha pasado, en qué situación estamos y cómo podemos evitarlo. Y por eso hoy estamos aquí, veintitantos días después de este temporal. Gracias.
Moltes gràcies, senyor García. Senyora Pérez.
Gràcies, senyora alcaldessa. El meu company els demanava què pensen fer. A nosaltres ens agradaria saber si, com han fet altres ajuntaments, si se'ls ha acudit per facilitar la vida als ciutadans, fer una finestreta única de suport als tràmits i ajuts que tenen administracions com l'Estat i la Diputació per atendre els desperfectes, tant en l'espai públic com en l'àmbit privat. I l'altra, una altra cosa que podria fer l'Ajuntament per ajudar els ciutadans i a les ciutadanes, és la sol·licitud única del certificat del Meteocat. Aquest certificat serveix per activar les assegurances, un certificat on es recullen les dades mediambientals i bueno, els valors que han tingut diferents esdeveniments meteorològics, el vent i l'aigua. Sembla que tenir aquest certificat, si un el demana individualment, costa molt, però fent només un tràmit que el faria l'Ajuntament el podria repartir a la ciutadania i facilitaria molt les coses. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Pérez. Pel grup de Junts per Sitges, senyora Gallardo.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, la veritat és que ens toca compartir bona part de les afirmacions que han fet la resta de companys que han intervingut abans que nosaltres. Evidentment, començar per un agraïment rotund i claríssim a tots els treballadors i les treballadores municipals i, per suposat, també a totes les persones que formen part dels cossos de seguretat i de prevenció que han intervingut a Sitges, especialment a Sitges, però evidentment també a tot el país per un fenomen que evidentment i malauradament no podíem evitar, que evidentment, com malauradament també afirmava la senyora Gasulla, doncs deixarà de ser extraordinari si tots plegats no tenim una vareta màgica, cosa que a hores d'ara sembla que serà força complicat. Nosaltres ens vam afegir a aquesta petició de ple que proposava el grup socialista, el PSC, i una mica també crec que és important aclarir, perquè en algun moment, potser no tant per part del govern, però sí potser a les xarxes socials, s'ha comentat que per què havíem de fer un ple extraordinari. Entenem que és un mecanisme absolutament normal en un fet precisament extraordinari. Malgrat de Mar, Deltebre, Tossa de Mar, Platja d'Aro, Tiana, Lloret, podríem fer una llista llarga de municipis del país que durant aquests dies, i en molts casos, evidentment, en situacions d'emergència majors que les nostres, van fer-lo ja pràcticament el dia següent. Nosaltres vam manifestar just el dia després de la part més greu d'aquest temporal, que com no pot ser de cap altra manera, evidentment, com a grup municipal, el que ens correspon, i la nostra voluntat era extendre la mà i posar-nos a disposició del govern en tot allò que com a grup municipal poguéssim aportar i sumar. Però és veritat que ens ha sabut greu no tenir més informació i una mica també doncs, la sensació d'una certa falta de previsió entorn a tot aquest capítol. I ho volem explicar perquè és cert que va ser una causa sobrevinguda, però hi ha algunes coses que no acabem d'entendre, perquè a Sitges, i com a la resta de llocs, hi ha hagut també altres episodis provocats per capítols de fred o provocats per situacions meteorològiques adverses que han provocat en aquesta mateixa casa consistorial gabinets de crisi. I en aquest sentit, també és important per traslladar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania dintre de les possibilitats, recordar una mica com van anar les coses. El dia 19, estem parlant del diumenge dia 19, a les 14 hores el govern de la Generalitat va emetre una comunicació oficial alertant del capítol meteorològic advers del temporal Glòria. Això el dia 19, dos dies abans. En aquest comunicat, Protecció Civil ja emetia un seguit de recomanacions, recomanava molta precaució davant d'aquest episodi de vent, neu, onatge i pluges intenses les properes hores i dies. Hi havia tot un seguit de recomanacions i especificacions. Protecció Civil va dir que activava en alerta els plans Vencat, Neucat i Inuncat per onatge i pluges, que el mateix diumenge la zona dels ports, tota la zona dels ports, es veia afectada pel fenomen de fort vent i nevades, que pel dilluns les afectacions serien sobretot pel vent a les comarques de Barcelona, per tant també a Sitges i per la neu, en aquest cas a la Catalunya Central i a Girona, que no ens afectava. També explicava que el Servei Català de Trànsit recomanava als professionals del transport informar-se de les restriccions, etcètera, etcètera, i a l'última, eren només els destacats, era una informació molt més àmplia, però deia que el fort onatge afectaria tot el front marítim i a partir de dimarts hi podia haver afectacions per pluges abundants. S'activa doncs l'alerta del temporal el dia 19 i el govern de Sitges no ens va informar de la posada en funcionament d'una mesa de coordinació, que ara ens han dit que era un gabinet d'avaluació del temporal, fins al dimarts 21, ben entrat el dia, ens en vam assabentar per una piulada. I ens agradaria saber per què va ser així i també crec que és important que sapiguem, a partir de l'experiència, que segur que ens serveix d'experiència, saber qui forma part d'aquest gabinet de crisi i coordinació, més enllà de les persones a nivell polític, dels membres del govern, quines persones a nivell tècnic van formar part d'aquest gabinet de coordinació, perquè una de les coses que hem de fer és, evidentment, facilitar les coses. Sabem que hi va haver capítols involuntaris de cert decalatge d'informació el mateix dia amb l'entrada de les escoles, que després doncs, es va anar solucionant a mesura que va anar passant el dia. Però en qualsevol cas ens agradaria en aquest primer punt partir d'aquí, no? És a dir, per què fins al cap de dos dies, sabent que hi havia un avís previ de Protecció Civil, no es va preveure aquest gabinet, o si es va preveure, per què la població i també nosaltres com a representants dels grups municipals no vam ser informats de tot això. Suposo que en la resta que en la resta de punts d'aquest ple extraordinari tindrem ocasió d'anar parlant d'alguns dels aspectes. S'ha parlat de les afectacions a la via pública, s'ha parlat de l'arbrat. Voldrem, evidentment, també parlar de les platges, perquè és evident que tots tenim una responsabilitat per pensar a mig i llarg termini, però ara mateix tenim una emergència, perquè tenim unes platges sobre les quals s'ha de fer una actuació i ens agradarà que aquest ple extraordinari serveixi també per saber quina és exactament la previsió que té aquest Ajuntament a l'hora de minvar o de solucionar la manca de sorra que hi ha aquests moments a les platges, perquè de fet estem al mes de febrer i això vol dir que falten molt poques setmanes perquè aquest municipi, que fins que no es digui el contrari, és un municipi turístic que viu del sol i de la platja, començarà la seva temporada turística. Entenc que anirem desgranant punt per punt totes aquestes qüestions, però hi ha algunes coses que en aquesta primera intervenció ens agradaria també posar damunt la taula, no? Quan dèiem que s'activava aquesta alerta el dia 21, i ens agradaria també rebre informació no només del Gabinet de Coordinació de forma genèrica, sinó que hi ha una cosa que ha quedat una mica en l'aire i de la qual no s'ha parlat molt. Hem parlat d'arbres, hem parlat de carrers tallats, estem parlant de la sorra, però també ens agradaria saber què va passar amb les persones vulnerables en aquest decalatge d'hores entre la informació municipal i la informació de la Creu Roja, que és l'entitat que gestiona Sitges al circuit d'emergències. Sabem, per experiència i per episodis previs que hi ha hagut a Sitges en altres ocasions, amb capítols de fred intens, per què no es va treballar amb més previsió, sabent que ja el dia 19 hi havia un avís. El dimarts 21, al matí, a quarts de 12 del matí, la regidora Vigo informava que s'havia activat un circuit d'emergències per persones sense llar. Què va passar la nit abans i què s'havia fet el dia abans i què va passar en aquest decalatge quan la Creu Roja informa que a partir de les 5 de la tarda s'obria l'espai alberg dins l'assemblea local de la Creu Roja. Què va passar amb aquestes persones vulnerables sense llar? Com és que hi ha aquest decalatge i quin protocol va seguir si va haver una feina preventiva amb les persones que malauradament també viuen al carrer a Sitges? En aquest primer torn d'intervenció ho deixaríem aquí, després, si els sembla bé, doncs ja anirem comentant altres aspectes que ens interessa també conèixer, com el tema dels ajuts, concretament el tema de les platges i, evidentment, també el tema d'assistència a ciutadans i ciutadanes que a hores d'ara encara tenen afectacions amb qüestions de subministrament com a conseqüència d'aquest temporal. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gallardo. Bé, dic que moltes de les preguntes que han fet es respondran dins dels altres debats perquè entren dins de les preguntes. Ho dic perquè l'ordre del dia el van fer vostès mateixos i és com nosaltres hem entès que hauria de ser. Per tant, en principi seguirem i entenem que dins del debat ja es contestarà, però evidentment si queda qualsevol cosa per contestar perquè algú no ho ha dit, doncs quan ho haguem repassat tot, jo penso que amb drets socials el punt número 4 doncs parla sobre les afectacions a la mobilitat, que on ha parlat el Jaume, el regidor Monasterio, i els efectes a les persones, la regidora Vigó, i amb protecció civil i amb temes sobretot dels cossos de seguretat, doncs el regidor Terrado també en el punt 2 contestarà. Per tant, continuem amb cada punt, que entenent que els regidors competents aniran responent i si queda qualsevol dubte, doncs el repassem. Dir també que només comentar que, com han comentat el senyor García i crec que la senyora Gallardo també ho ha apuntat, que per què no es va fer aquest ple abans o com va funcionar, el cert és que quan van avisar que volien fer un ple extraordinari, també el senyor Manuel Rodríguez ho va demanar, ell va demanar o un ple extraordinari o una junta de portaveus extraordinària i així ho vam comunicar nosaltres i vam convocar i de fet es va fer una junta de portaveus extraordinària el dia 3. En aquesta junta de portaveus nosaltres, ja se'ls va comentar, no?, ens havíem preparat doncs tota la documentació, explicar com havia anat tot, què havia passat, portàvem ja una proposta d'acord per si fèiem un ple, arribar a una proposta d'acord i com gestionar el ple. És cert que en aquest sentit es va creuar perquè alguns grups es van avançar i van demanar ja el ple extraordinari ja amb un ordre del dia i aquí es van creuar una mica les intencions d'uns uns altres, però en cap cas no,
Sí, nosaltres teníem la informació preparada perquè està precisament per la Junta de Portaveus Extraordinària per proposar també com es feia el ple o amb els acords que nosaltres pensàvem que podien arribar o no. I finalment ha estat en un debat que no passa res. Jo he dit que és fiscalitzar bàsicament perquè és l'argot, diguem, del ple, no? El ple es porten propostes d'acord o es fiscalitza o es porten dictàmens i en aquest cas el que s'hi sembla més això és a fiscalitzar, però no en cap cas de malament, sinó al contrari, de donar explicacions, que és el que s'ha de fer, només faltaria.